Des d'avui fins al 31 de juliol, el Penedès acull el tercer festival gastronòmic de Corpinat, que escamparà una trentena de sopars pels diferents cellers de la marca. Anem a descobrir aquesta proposta als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, presentem tot seguit el tercer festival gastronòmic de Corpinat i per això el que ens acompanya avui al Penedès en xarxa és el president i CEO de Recaredo, Ton Mata. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, doncs molt bé, molt bé.
Avui arrenca aquesta tercera edició del Festival Gastronòmic de Corpinat, una edició que arriba després del gran èxit que van tenir les dues anteriors.
Doncs la veritat és que sí, estem molt, molt contents i gratament sorpresos de l'èxit que està tenint aquest festival gastronòmic, de portar doncs aquest tipus de turisme enogastronòmic al Penedès a ple estiu. I bé, doncs amb moltes ganes d'arrencar, sí, sí.
Ara ho deies, en ple estiu, que és un moment aquí al Penedès força complicat a l'hora de sortir a sopar. Els que som de penedesencs bé ho sabem, que la gent tendeix molt a marxar a sopar a la platja i festivals com aquest, aquestes propostes, el que fan és portar la gent i que la gent no marxi i, a més, portar-ne d'altres també.
Exactament, aquesta és també una intenció. És cert que jo recordo els estius de jovenet a Sant Sadurní i tothom marxa, es queda tot buit. En els últims anys, menys, hi ha més activitat, però sí que és veritat que encara els restaurants de la zona acostumen a tancar, no?, a l'hivern i a l'estiu durant les nits. És a dir, hi ha molts restaurants que obren al migdia, evidentment caps de setmana, divendres i dissabte vespre, però entre setmana a les nits encara possiblement no hi ha prou massa crítica, no? I bé, nosaltres creiem que el Festival Gastronòmic ajuda una mica també a trencar aquest fet i bueno, exemplificar que és possible que siguem també una zona turística en aquesta franja de vespre i aprofitant els cellers com a espais gastronòmics, no? I això, bé, recordo, per exemple, molt bé l'any passat que va venir un senyor de Suïssa que va participar en diversos dels sopars i va estar aquí al Penedès i ens deia, ostres, és que no entenc com la gent ve a Barcelona i el que fa és passar un dia al Penedès i dormir a Barcelona. I ell ho va fer al revés, no? Diu, és molt millor fer-ho al revés, dormir al Penedès i anar el dia a Barcelona. I al vespre vens al Penedès, et relaxes, vas a sopar un dels sopars del Festival Gastronòmic i vaig pensar, ostres, doncs sí, és cert, no? És una altra manera de veure-ho, és un altre enfoc que tant de bo a poc vagi també, no sé, desenvolupant-se.
De vegades, fins i tot, nosaltres no ens ho acabem de creure.
Sí, crec que sí, que a vegades nosaltres mateixos som el nostre propi fre, no? És cert, eh? Crec que a poc això ha d'anar canviant. El Penedès, a l'estiu i al vespre, és un espai paisatgísticament preciós, és un espai molt bonic i a poc penso que es anirà dotant de les infraestructures necessàries per acollir doncs un tipus de turisme, un tipus de públic que busca més tranquil·litat, que busca natura, que busca, doncs, bé, tot això relacionat amb el món del vi i amb el món de la gastronomia.
És una cita, aquest festival gastronòmic, Ton, que va néixer, si ho recordem, en pandèmia, en aquells moments en els que sopàvem a l'aire lliure, necessitàvem aire després de mesos de confinament, i mica en mica l'any passat va fer una mica un salt a acollir a més gent. Però jo recordo l'entrevista de l'any passat presentant el segon festival que parlàvem dels aforaments i comentàvem que volíeu créixer però dins d'uns paràmetres, amb un no massa per no acabar-ho fent com molt excessivament gran.
Sí, no, però és cert que el Festival Gastronòmic, quan neix en un entorn de pandèmia, els restaurants, doncs molts d'ells es trobaven en una situació molt difícil, necessitàvem tots ajudar-nos a fer bullir l'olla de nou i aleshores, doncs, lògicament, no, els restaurants estaven molt oberts a venir, no? I des de les empreses, des dels cellers, també estàvem absolutament proactius a fer activitats, a fer coses, perquè havíem estat molt de temps que no podíem fer res, amb molts nervis, des dels cellers i des dels restaurants, no? Però, clar, així que la situació es va normalitzant, doncs, no és fàcil per als cellers, a més de la nostra feina diària, a fer aquest sobreesforç d'organitzar el festival, i tampoc és fàcil per molts restaurants dir, ostres, he d'anar a cuinar a tal dia fora, sobretot aquells restaurants que tenen més activitat a l'estiu, com són restaurants de temporada, que tenen més activitat per estar en zones costaneres, no, durant l'estiu. I això ha fet potser més complicat créixer en quant a nombre de sopars i en quant a nombre de restaurants, no? Però malgrat això, el festival s'està consolidant amb el format, amb acollir un nombre de persones que no sembli, per dir-ho d'alguna manera, un esdeveniment de càtering, sinó que tu realment tens la sensació que estàs sopant en un espai de restaurant, no? Com si estessis en un restaurant. Per el nombre de persones que hi han, per la qualitat, per el servei i també pel lloc, no? Però sí que és cert que aquí hem tingut, ostres, aquestes dificultats d'anar trobant aquest encaix, no? Però bé, jo crec que el tercer festival està sent el festival de la consolidació d'aquest projecte, i que aquest any estem sobre els 35, entre 35 i 40 sopars, no? I que pensem que és un bon nombre. També hem concentrat una mica més, els primers anys es va fer també durant el mes d'agost, i el que hem vist és que funciona molt millor si acotem més bé les dates, i per això hem fet des del 15 de juny fins al 31 de juliol enguany.
Ara ho deies, des d'avui i fins al 31 de juliol, aquest tercer festival gastronòmic de Corpinat aplega una trentena de sopars escampats pels diferents cellers de la marca. El primer, avui, a Recaredo.
Sí, avui que arrenquem nosaltres de casualitat, amb el Deliranto de Salou, un restaurant d'una estrella Michelin, però, ostres, la qualitat i la diversitat de restaurants, des de restaurants del territori com són el Cigró d'Or, el Vilagut, el Ticus, o com són altres més nous com el Naunet, Agramona, o com per exemple el Terrat, també Agramona, el Rincón de Diego Torelló, no? Doncs hi ha varis restaurants amb estrella Michelin que venen a visitar-nos, n'hi ha altres portats per gent més jove, hi ha altres de més nous, hi ha una diversitat gastronòmica molt, molt interessant, que realment dona ganes d'anar seguint tot el festival, un sopar darrere l'altre, i a tots els cellers, no?
Molts d'aquests sopars, Ton, han penjat ja el cartell d'entrades exaurides, entrades que es poden comprar a través de www.corpinat.com, on hi ha absolutament tota la informació i dates. Recordem també que aquests sopars van amb una visita prèvia als diferents cellers, que al final ens donen una experiència rodona.
Sí, sí, jo crec que el que oferim entre els cellers i els restaurants és una cosa molt, molt simpàtica, molt amable, molt, molt bonica, no? És un espectacle genuí de doncs, fer el recorregut pel celler i després maridar els vins d'aquest celler amb el restaurant, que fa com aquell dia fa com de restaurant pop-up, no? És a dir, surt de casa seva i es posa a cuinar en un espai d'un celler. I la veritat és que la gent surt molt agraïda, surt molt contenta, i inclús molt abans de penjar al nostre web tots els restaurants, ja hi ha moltíssima gent que ens truca, moltíssima gent que ens escriu al correu electrònic de Corpinat preguntant bé quan començarem a treure els restaurants, i fins i tot aquest any s'ha donat la circumstància que quan estàvem treballant en la web i estàvem penjant tots els restaurants, va haver-hi un moment que no sé per quin motiu doncs no va ser en privat, sinó que es va veure, i a través de Google, durant 5 minuts que es va veure, ja hi va haver-hi uns senyors que van intentar reservar, no? O sigui que això és molt... Bueno, estem super, super contents de veure que ja hi ha gent que ho espera, no? Que no deixa de ser un festival d'estiu, una experiència lúdica d'estiu, en aquest cas gastronòmica, que, ostres, que té un públic que comença a ser fidel, només amb 3 anys, no? I això, doncs, ens agrada molt, no?
El cartell, Ton, obra de l'Escola Arsenal de Vilafranca.
Ostres, també el cartell, molta gent ens està dient, no tenim una estadística ben feta, però molta gent ens està dient que els hi ha agradat molt el cartell d'aquest any, no? Aquest, al final, és aquest... No és tan abstracte, potser, com altres anys. És aquesta figura d'un raïm que, escolta, al final ens hi sentim molt, molt identificats, fet amb pa d'or, no? Amb com una manera de col·legi de pa d'or, i és molt senzill, però molt abocador, molt motivador, amb molta llum, el qual fa estiu, i bé, doncs felicitar a aquestes alumnes de l'Escola Arsenal de Vilafranca, i també felicitar a l'escola perquè sempre han mostrat una col·laboració magnífica amb aquest projecte, i crec que és un win-win que fem entre els dos, no?
Ton, jo ja que et tinc aquí avui, aprofito per preguntar-te pels 5 anys de Corpinata, aquesta marca col·lectiva. Enguany celebreu 5 anys i en aquests 5 anys heu anat creixent.
Estem molt contents del recorregut fet amb tan sols 5 anys. És cert que hem anat creixent, vam començar 6 empreses i ara som 11, però també és veritat que continuem sent un grup molt reduït, molt petit. Jo vull recordar que Corpinat és una marca oberta, és a dir, totes les empreses del territori que compleixen els requisits de Corpinat poden entrar a formar part de la marca, però és cert també, i ho hem dit moltes vegades, que Corpinat té uns requisits molt exigents. Com no pot ser d'altra manera, volem doncs, enfocar-nos cap al prestigi, i si volem tenir prestigi de veritat, hem de tenir uns fonaments molt sòlids, i aquests fonaments es basen en aquests requisits tan estrictes, no? De vinificació a la propietat, d'ecologia per tota l'empresa, de barema manual, de varietats autòctones, i fins i tot doncs, que si compres raïm, aquest any el preu de compra de raïm de Corpinat serà per reglament mínim de 0,80 cèntims d'euros, no? que és molt per sobre, és el doble de la mitjana del sector. No? Per tant, comença a ser un preu amb una certa dignitat, tot i que l'any passat ja es va pagar preu mig a 0,89 cèntims d'euro. No? Estic segur que aquest any, amb la sequera que hi ha i tot plegat, el preu de Corpinat serà molt més alt també. No? Per tant, aquesta missió que nosaltres ens vam posar, aquest objectiu de ser com una punta de llança que ajudés a transformar el territori cap a un territori més sostenible en tots els sentits, és a dir, econòmic, social i mediambiental, no? Que són les tres grans comptes de resultats que les tres han de ser positives, si no val com a projecte, crec que l'estem assolint a poc, no? I d'altra banda, també penso que Corpinat ha actuat i segueix actuant com a catalitzador d'altres projectes que es mouen cap a una línia de més prestigi, de més rigor, no? Per tant, crec que hem d'estar molt contents.
Al final és una manera de dignificar el producte, el sector i el territori.
Completament, i tant, no? Aquest és l'objectiu. El que passa que això és impossible fer-ho un dia per l'altre, no? Jo sempre ho diem, no? El preu del raïm és la gran queixa, el gran lament històric d'aquest territori, i no hi ha manera de canviar-lo, i no hi ha manera de canviar-lo, i no hi ha manera de canviar-lo, i no es podrà canviar directament. Entenem que la manera de que això vagi canviant i que el preu vagi pujant és amb iniciatives d'aquest tipus. Corpinat continua sent l'únic projecte a tot l'estat espanyol que obliga a vinificar 100% a la propietat. Mm-hmm. Quan tu et compromets a vinificar 100% a la propietat, deixes de ser còmplice d'un preu baix en el raïm, i més quan tenim per reglament doncs, un preu mínim garantit de 0,80, com he dit, per la collita de castany. No? Per tant, a poc a poc, entenem que amb aquests requisits tenim l'opció, tenim l'oportunitat de generar una transformació, que evidentment, amb tota la prudència, perquè som petits, només som 11 empreses, fem 2,5 milions d'ampolles entre tots, no? No pretenem tampoc de cop i volta ser moltíssims més, no? Però sí que ens agradaria que hi hagi a poc un degoteig d'empreses que vagin entrant amb il·lusió al projecte Corpinat i que puguem ser complementaris al Cava, que entenem que nosaltres hem de ser això, complementaris, i que el Cava també s'està movent en una direcció interessant, bona, i que podem generar sinergies bones tots plegats, no? Però aquests requisits de Corpinat s'han de posar en valor. És a dir, no pot ser que un territori vitivinícola, la gran majoria d'empreses d'aquest territori no vinifiquen a la propietat, sinó que comprin vi a terceres empreses. Amb aquesta estructura de sector, crec que no aconseguirem mai transformar-lo i arribar al prestigi. Hem de posar en valor també aquelles empreses que vinifiquen, perquè això és bo per tots, no? I això és el que està intentant Corpinat.
Una de les coses que comentaves, Ton, és aquesta sequera que estem vivint, manca de pluges també, canvi climàtic, el tenim ja aquí. Tot això són reptes pel sector.
Són reptes monumentals, és cert. ja no parlem, no?, de canvi climàtic, ja parlem de nova realitat climàtica. Fixa't, no?, ahir tot el dia esperant que plogui, al final no va ploure aquí al Penedès, o molt poc, i ostres, estem una mica desesperats, francament, eh? És una situació sense precedents. Aquí a Sant Sadurní portem menys de 200 litres des de l'1 d'octubre, cosa que no havia passat mai. Per tant, estem en una situació molt dura, no?, que fins i tot ja penses més en salvar la planta que en salvar la collita. És a dir, ara arriba un moment que ja dius, bueno, però si no hi ha collita, doncs mira, no hi haurà collita, però almenys que puguem podar a l'hivern, no?, que tinguem fusta suficient per podar a l'hivern. Esclar, aquelles empreses que compren el vi, tot això els és igual. I per tant, no és just. A més, una empresa que compra el vi al Mendralejo, Extremadura, cosa que pot fer si estàs a la DEO Cava, ostres, clar, és tan gran aquesta denominació que com pots parlar de territori i de si ha plogut o no ha plogut? Doncs si no plou aquí, plourà allà, o plourà més enllà. Llavors, aconseguir raïm a bon preu dintre la DEO Cava potser és més fàcil, no?, que dintre d'un territori més petit, compacte i més coherent des del punt de vista de l'origen, d'explicar un origen com és Corpinat, no? Ens podem trobar a les empreses de Corpinat amb rendiments que estiguin un 50, un 60, un 70% per sota de la mitjana, quan l'any passat ja vam fer 5.500 quilos hectàrees, si no recordo malament, de mitjana a totes les empreses de Corpinat, doncs aquest any ens podem trobar per sota, no? Això és el cost que significa, el compromís que significa, és immens, no? Per tant, la transparència aquí és el gran valor, no? De dir, almenys expliquem què ens està passant i si el rendiment baixa un 50% o un 60%, doncs és el que haurà passat aquest any. D'altra banda, som empreses resilients i també és cert que 31 de desembre del 2022 nosaltres ja vam dir públicament que les empreses de Corpinat, totes juntes, tenim aproximadament uns 12 milions d'ampolles dintre les caves, fent criança, quan venem totes juntes uns 2 milions i mig a l'any. Què vol dir això? Doncs que tenim reserves per uns 5 anys. És a dir, que podem superar una mala barema amb l'estoc que tenim dintre de les nostres caves, no? I això és, penso que és un gran valor. Ara bé, el 2020 vam tenir ben bé entre un 30 i un 40% de disminució per culpa del míldiu, que va ser l'any de la pluja. El 21 i el 22, no diguem, per culpa ja de la sequera. I el 23 és una tercera sequera extrema, immensa, per tant portem 4 anys en els que molt probablement les empreses de Corpinat estem entrant menys raïm del que voldríem. I amb un cost des de la viticultura pròpia o fins a la compra de raïm molt més alt. Per tant, tot això també cal posar-ho en valor. Esperem per això que la collita del 24 ens plogui i sigui més bona, perquè necessitem algun any de recuperació d'estocs. Si no, arribarà un moment que es fa molt complicat.
Tocarem fusta. Ton, jo recordo l'any passat una barema molt primerenca. Es va començar a collir ja, si no recordo malament, a finals del mes de juliol en alguns llocs, quan agost, sobretot, quan aquí el més habitual és que es comenci a collir finals d'agost, principis de setembre. No sé, climatològicament parlant, tal com estem avui, una mica quina collita preveieu?
Doncs es fa difícil de dir, jo crec, perquè malgrat que els raïms estan quallats i el tamany, doncs, comença a ser un tamany bonic de raïm, es fa difícil saber què passarà d'aquí a la barema. Sí que és cert que l'any passat vam tenir un febrer molt calorós, això va avançar el cicle d'una manera que després ja no hi ha aturador, no hi ha manera d'aturar-ho, però aquest any penso que encara hi ha variables que poden fer que tinguem una collita molt primerenca o que tinguem una collita potser no tant, no? Depèn de si ens plou durant el mes de juliol o no, depèn de com arribi el verol. En tot cas, no esperem una barema extremadament tardana i si no plou, doncs haurem d'estar molt atents perquè tenim fins al verol per tirar raïms a terra, no? Aquesta és l'altra situació encara més agreujada. És a dir, aquest any la planta ha produït força raïm, però en canvi segurament no tindrà fulla suficient per tirar endavant tot el raïm. I per tant, si tu vols fer una viticultura qualitativa, haurem de tirar raïms a terra. De fet, ja hi ha molta gent que ho està fent, no? I això pot també modificar una mica el període de maduració. Jo no crec que sigui tan primerenc com l'any passat, de totes maneres, no? Que l'any passat es collissin xardonnés el mes de juliol, ostres, fa respecte, no? Fa ja molta por. Jo recordo quan era jovenet, que nosaltres teníem Chardonnay en aquella època, i que fent controls de maduració vam collir el 10-12 d'agost, i ja ens va semblar una cosa increïble, però és que això ja... I dèiem en broma, ostres, hi haurà un dia que collirem el mes de juliol. Doncs mira, ja ha passat, no? Ja estem collint en la nostra zona alguns xardoners i pinots al mes de juliol, clar. És evident que alguna cosa està passant, que hem de buscar, creiem, varietats de cicle llarg, que hem de mirar potser més el sud que el nord, i sobretot les varietats, entenem nosaltres des de Corpinat, majoritàriament aquestes varietats mediterrànies nostres, que són fins i tot endèmiques del nostre territori, com és el xarel·lo al davant de tot. No?
Ton, ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer conversar amb tu durant aquests minuts sobre el tercer festival gastronòmic de Corpinat, parlar també d'aquests 5 anys de la marca, de reptes, dels reptes que teniu per davant. Abans d'acomiadar-nos, recordem www.corpinat.com. Allà trobaran absolutament tota la informació sobre aquest festival. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, ja ho sabeu, a disposar.
Nina, quan et vaig conèixer, canvia tot. Vaig venir cap a tu...
Avui que el programa està resultant tan i tan estiuenc, queda molt i molt bé acomiadar aquesta entrevista amb Tomeu Penya i aquestes illes dins un riu.
Tu me fas coses que jo no sé explicar. Aferra'm molt fort que no sent mal. Cada cop del meu cor és un sentiment tot nou. L'amor tan retxec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa, fent l'amor un a l'altre, i llir dins un riu, això és el que som, ningú més amic, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats no tem vores, recolzant-nos un a l'altre.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que et doni cal encendit per perdre sentit de la realitat.
Això no ens passarà, dubte no n'hi ha cap. Aquest amor mai no s'aturarà. I el missatge és ben clar, si aquest pic hem vist que no hi ha fi.
No ploraràs més, estimada, no faré mal. Que en amor ens viurem com ara i sempre, anem plegats sense pressa, fent l'amor un a l'altre, que som, ni d'un mes enmig, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats, no t'impores, recolzem-nos un a l'altre,
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 2:15. A 3 dies de la seva constitució, encara hi ha alguns ajuntaments de la Penedès amb interrogants pendents de possibles canvis a l'alcaldia. De fet, els resultats electorals del passat 28 de maig han deixat molts ajuntaments ja clarificats de cara al nou mandat, però també en alguns municipis on es poden fer sumes diferents i en el que s'han obert períodes de negociacions. A Sant Sadurní, els 6 regidors d'Esquerra Republicana no donen la majoria absoluta que sí es podria assolir incorporant al govern els 4 regidors de Junts i repetint, de fet, el mateix pacte que hi havia fins ara, però amb la diferència que Esquerra Republicana vol mantenir l'alcaldia en Pere Vernet als 4 anys. Això fa que, de moment, no es descarti un inici de mandat en solitari per part dels republicans. A Sant Martí Sarroca ja s'ha anunciat que Foment Martinenc i Esquerra Republicana han arribat a un pacte de govern pels propers 4 anys amb l'alcaldia compartida entre els caps de llista de les dues formacions polítiques. Els dos primers anys ostentarà el càrrec Sònia Jansà, d'Esquerra Republicana, i els dos darrers Joan Olivella, de Foment. A Olèrdola avui ens han explicat també que ja s'ha clarificat la situació i que Impulsem Esquerra i PSC, amb 2 regidors cadascun, sumaran forces per fer fora de l'alcaldia Lucas Ramírez, d'Alternativa per Olèrdola, que perdia la majoria absoluta, tot i aconseguir 5 regidors. Per tant, doncs, de moment, a Olèrdola ja s'ha clarificat aquesta situació. També a Subirats s'ha acabat decidint que sumaran els partits per fer fora Pere Pons de Junts de l'alcaldia. En aquest cas, doncs, els 4 d'Esquerra Republicana i els 2 de la CUP ostentarien el govern. A Sant Pere de Riudebitlles, el republicà Amadeu Paratge serà alcalde en solitari amb 5 regidors, Junts de l'actual alcalde Joan Llort, que en té 4, i la CUP amb 2 quedarien, doncs, a la oposició. També us volem explicar que Calafell ja pot comprar un camió per netejar contenidors d'escombraries. En les pròximes setmanes arribaran també altres vehicles per la recollida. Així doncs, Calafell ja podrà comprar aquest camió i és una de les queixes dels veïns en referència a la neteja viària i a la recollida de les escombraries, precisament la brutícia dels contenidors i l'olor que se'n desprèn. Aquest nou vehicle permet realitzar una neteja intensiva dels contenidors que es podrà fer, doncs, de manera periòdica. L'arribada del camió ha estat possible després que s'hagin desestimat els recursos presentats contra l'adjudicació de l'Ajuntament a la compra de camions per aquesta recollida dels residus, uns recursos presentats per empreses que van quedar descartades en el concurs i que ha retardat la compra més d'un any. Ara el tribunal ha sentenciat que el procediment del consistori va ser correcte i es dona lliure, doncs, via lliure, volem dir, per aquesta compra. I acabarem recordant que hi ha una senyalització de 25 elements patrimonials a Olèrdola. Des de la Regidoria de Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola s'està ultimant, doncs, la senyalització turística i cultural d'aquests 25 elements patrimonials destacats del municipi, donant continuïtat a la senyalització que ja es va fer el 2018 de 30 elements patrimonials. La finalitat d'aquesta senyalització és seguir donant a conèixer i posar en valor el patrimoni i que el visitant gaudeixi de la visita a Olèrdola. Cada element patrimonial inclou un text explicatiu sobre el seu valor. En aquesta llista hi destaquen la Cova del Pi, on hi ha un santuari íber documentat, a Viladellops, el cementiri Pi de la Serreta, límit històric amb Vilafranca, la Muntanyeta, la barraca de pedra seca de la Font de l'Alba, masies centenàries com Camp Maiol o la Saulonera i també l'espai humit de la Bòbila de Sant Pere Molanta.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15. El 21 de juny comença l'estiu 2023, l'estació més llarga de l'any, amb una durada de 93 dies. Aquest any sembla que patirem més calor, amb temperatures mitjanes més altes. I de la calor, però sobretot posant el focus a com afecta la nostra salut, en parlem avui a proposta de la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca. Ben tornada, Núria, què tal?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Avui toca parlar de calor.
Sí, hem pensat que el tema s'esqueia, perquè, ja, com deies tu, ja ho veiem a venir, no? Que ja comencen a ser dies calorosos, i nits, sobretot nits caloroses, i com que aquests dies, doncs, també recentment s'ha aprovat el protocol, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el protocol de com actuar en cas d'onades de calor, doncs ens va semblar que era un tema interessant.
Per sort, aquest any encara no hem tingut pics de calor, que l'any passat, al maig, ja n'hi havia hagut
algun. Sí, exacte.
Però sí que hem tingut ja alguna nit tropical. Això sí. Pinta que...
Pinta amb
serà
bastos.
Sí. Sí, sí. Qui ens acompanya? Quines són les expertes?
Sí, avui tenim amb nosaltres a la Cati Ponce, que és infermera referent de salut comunitària del CAP Nord, de l'ambulatori, per tothom, del CAP Nord de Vilafranca, i la Laura Bages, que també és referent de salut comunitària, però de l'equip de pediatria.
Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, i una mica, doncs, els hi vam demanar que vinguessin perquè ens parlin de què és això del cap de calor i el cop de calor, per què ens afecta tant la calor intensa i quins són els símptomes i com ho podem prevenir. No sé, quina de les dues vol començar? Per què ens pot afectar negativament la calor?
Podríem començar explicant una miqueta què és una insolació, no? Que és la situació prèvia, doncs, el que considerem el cop de calor. La diferència de la insolació amb el cop de calor és que no hi ha febre amb una insolació. Val? Quan parlem de cop de calor és que el cos no s'adapta a les temperatures ambientals que hi ha. El cos, doncs, representa que tenim una temperatura de 40-42 graus. Val? I aquí requereix d'assistència mèdica. Sí?
Es pateix una deshidratació greu i llavors sí, ha de ser atenció sanitària d'urgència.
I això es deu... Clar, a vegades la paraula cop de calor, no?, sembla que potser et vingui, doncs, perquè t'has exposat intensament molt de cop i volta a una temperatura molt alta, però més aviat sembla ser que és l'estar sostingudament, no?, durant hores i dies en temperatures molt elevades, oi?
Exacte. Això mateix, si és estar durant un temps perllongat amb una temperatura ambiental alta. El teu cos, com deia la Laura, no s'adapta, no? I pots començar a patir una deshidratació, que si no te n'adones, no estàs pendent d'això, aquesta deshidratació, doncs, pot arribar a desenvolupar un cop de calor.
Per tant, no tenim per què estar pensant en la situació típica d'un dia de platja o moltes hores exposada al sol, a la piscina, que també, però fugint d'aquesta imatge, d'aquest clitxé, no?
Sí, això.
Exacte. La hidratació, doncs, beure molta aigua, els menjars que no siguin copiosos, sinó que siguin més aviat lleugers, que hi hagi moltes amanides, moltes fruites, menjars que porten contingut en aigua, no? Evitar les exposicions solars... està clar que una persona que va a la platja i s'exposa en les hores fortes, no?, i va de 12 a 5, té més possibilitats, però no només és l'única condició, doncs, per desenvolupar un cop de calor.
I, bueno, ara ja començaves a apuntar una mica, ja heu apuntat abans els símptomes, però quan parlem de... En primer lloc, quines són les persones més vulnerables a patir cops de calor? De qui estaríem parlant?
La representació.
Sí. Dels dos,
sí,
no?
Dels dos col·lectius, sí.
Exacte. Bueno, jo per la meva part, no, que estic a població adulta, pues, els que tenen més risc de patir un cop de calor són les persones majors de 75 anys, aquelles persones grans vulnerables, que tenen més fragilitat, que tenen algun grau de dependència, persones que viuen soles, persones amb malalties com demència, malalties respiratòries com la MPOC, que pateixen cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, malaltia renal també, o alguna malaltia neurològica. Sobretot són aquestes persones les que nosaltres tenim des de l'ambulatori també més en compte i proactivament també fem una cerca per donar aquest consell.
Cati, per què pel fet de viure sol estàs més exposat al cop de calor? Perquè va associat a edat i a una sèrie de factors?
Sí, va associat a l'edat. Primer perquè amb una edat avançada el metabolisme no és el mateix, és un metabolisme molt més lent. La sensació de set es va perdent durant la vellesa i no, potser no la noten aquestes persones que viuen soles. També poden tenir l'habitatge amb més escalfor, poden no ventilar, poden no baixar persianes a l'hora de més calor, a les hores de migdia, i llavors no tenir ningú, no?, o que s'adoni compte que aquesta persona està patint una deshidratació.
sobretot el risc seria aquest, no pel fet de viure sol, sinó perquè no, ningú t'ajuda a veure.
Clar, i la mateixa persona no ho reconeix.
Clar.
I perquè habitualment són persones d'edat avançada,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, jo crec que és important, no?, posar èmfasis a nivell preventiu, això que comentaves de l'habitatge, que a vegades ens en oblidem, però la ventilació és fonamental, perquè a vegades antigament, a vegades la gent gran té la mania de que les corrents d'aire són dolentes, sí, i llavors procuren no obrir perquè no hi hagi corrent d'aire, i en canvi durant les hores de més fresca s'hauria d'insistir molt en que s'ha d'obrir i provocar
el corrent d'aire
per ventilar. Això s'hauria de fer sempre,
sí,
per renovar l'aire, però sobretot a l'estiu procurar que al vespre i a les primeres hores del matí totes les finestres obertes per provocar la corrent d'aire i baixar temperatura. I després, a l'hora del sol, doncs persianes avall i finestres tancades. Uh-huh. Que la gent gran que estan a casa, doncs això ho poden anar controlant.
Això mateix. I si hi ha possibilitat de tenir climatització,
evidentment,
doncs llavors una bona temperatura ambiental seria uns 26 graus per tenir a casa.
Quedem-nos amb aquesta xifra, 26 graus. La Cati parlava d'un dels col·lectius vulnerables i tenim representat l'altre col·lectiu a través de la Laura, que són els infants, no?
Exacte. Diríem que com més petit és l'infant, menys mecanismes té, no?, per afrontar aquests canvis. Llavors, és molt important, amb els lactants, sobretot, que estan alimentats amb lactància materna o lactància artificial, considerem que no fa falta oferir-los aigua. La llet ja és té un alt contingut en aigua, no? Però a partir dels 6 mesos sí que hem de començar, que comença l'alimentació complementària, malgrat l'alimentació principal fins l'any de vida sigui la lactància, hem de començar a oferir aigua i aliments amb contingut fruita, amb contingut elevat d'aigua.
I a nivell de nens petits, quins són els símptomes de deshidratació? Perquè pot ser que siguin diferents de la gent gran.
Exacte, bueno, podríem considerar algun dels símptomes com plorar, per exemple, sense llàgrima. La irritabilitat també és un factor a tenir en compte. També a vegades amb nens que ja no són lactants, però també que tenen 3 o 4 anys, o 6 inclús, de que no expressen la necessitat de la set, no la tenen, i llavors estan com irritables, no? I podria ser un símptoma també que comença a desencadenar el mal humor, orinar menys, que veiem que, ostres, el penyal cada cop el canvio més tard, no? Està sec quan el trec. Els ulls enfonsats, la boca seca. Aquests podrien ser un dels símptomes que ens indiquen, doncs, que hi ha una deshidratació.
Són els dos extrems de la baula, eh? Infants i gent gran, que costa, sí, aquesta sensació de set.
Sí. Per això,
en un cas potser encara no està prou desenvolupada i en l'altre es va perdent.
Es va perdent amb l'edat. Per això la importància, no?, de tenir sempre aigua a prop, d'anar bevent, de tenir-ho sempre present.
Amb els lactants, que he dit que no s'havia de donar aigua, però sí que és veritat que sovint fan tomes potser més curtes, però més sovint, perquè necessiten.
Clar, tenen més set, és una manera, no?, de...
Bueno, sí.
Clar, el cos ja és...
La sensació aquesta de la set, però
clar,
necessiten fer més tomes freqüents, clar, i no tant quedar-se com...
Sí. Satisfets.
I quan estem en èpoques així d'això que dèiem, de calor sostinguda durant diversos dies, a nivell d'alimentació, què recomanaríem a la gent?
Perquè... Menjars molt lleugers.
Sí.
Evitar els menjars copiosos, no?, per un tema de digestió també, igual que evitar posar-se a l'aigua quan he fet un menjar copiós al moment per evitar talls de digestió. Però sobretot que el contingut dels aliments contingui, bueno, aigua.
També potser una esmena a les begudes alcohòliques.
Molt bé, sí.
A evitar o disminuir bastant les begudes alcohòliques, perquè l'alcohol és un factor deshidratant.
Exacte.
I escolteu...
Problema amb els nens, de moment.
Afortunadament.
Exacte.
Sí, hi ha persones que no els agrada l'aigua, o que no els tira avall, que tenen un hàndicap i que els costa beure aigua. Quines alternatives tenim?
Es poden fer aigües saboritzades. Sí que és veritat que hi ha persones que l'aigua no se m'empassa, però es poden fer aigües saboritzades, per exemple, amb llimona.
Posar menta o...
Amb alguna altra fruita, fer com un té fred, Infusions fredes, també.
Evitar el sucre, també, per això.
Exacte. Sí.
Que si no, clar,
bueno,
ja tornem a estar.
Si amb una amb aigua gotes. Li poses una maduixa, o una llimona, o una taronja, depèn del sabor que t'agradi, una fulla de menta, i la deixes amb gel fresquet, ja queda el sabor.
I tant, ja és molt diferent. Sí, exacte, sí. Ja és molt més agradable. Sí.
Serveix tant per grans com per petits?
Sí.
L'aigua saboritzada?
Sí, i tant.
És una bona opció.
Sí.
Que no confonguem amb el suc de fruita.
Exacte.
Sobretot el que va envasat, eh? No té res a veure.
Exacte, allà l'única fruita que hi ha és el dibuix de l'envàs.
Sí.
I molt de sucre, aquest és el tema. I això que comentaves de la gent que no els agrada l'aigua, crec que això ho hauríem de començar. O sigui, que és un problema, vull dir, hauríem d'entendre que l'aigua és bàsica i que ha de ser la beguda principal sempre durant tot el dia,
sí.
I ja no diguem en els àpats, però sí. També... I que les begudes ensucrades o l'alcohol han de ser, doncs, esporàdicament. No només pels cops de calor, no?, sinó en general per
la vida.
Totalment per la vida.
Totalment d'acord.
Sí.
Tenim l'opció de l'aigua saboritzada, després estava pensant, no sé, a la que les síndries arribin, que ja comencen i siguin madures i saboroses.
També.
Un tall de síndria, aquella criatura que no vol beure aigua, no?
Exacte.
És bàsicament aigua, això.
Bueno, per això dèiem menjars lleugers, no?, i sobretot moltes fruites que... el contingut d'aigua és elevat i això sembla intentar... Has dit un apunt, ara que començaran a arribar les síndries, no? Ara tenim síndries com tot l'any, però sí que és veritat que si intentem consumir el del moment, el de temporada, tenen diferent sabor. Els tomàquets, doncs, quan és l'època els tomàquets tenen un sabor diferent i llavors, ostres, agraden els tomàquets, no? Clar, un tomàquet fora de temporada té gust a res. Les síndries igual, no? Totes aquestes fruites, dius, de cop... Al meu fill no li agradava això, i ara...
Ui, I ara li agrada, ara clar, bueno, ara és l'època.
No? I ara és quan és bo i té el sabor i...
I també i té el que el cos necessita, no? El menjar de temporada, els aliments de temporada donen el que el teu cos necessita en aquell moment.
Exacte.
Fins ara hem parlat de la prevenció, però parlem una mica de què podem fer si, malgrat tot, notem que o una persona gran que tenim al nostre voltant o una criatura, pensem o sospitem que pot estar patint una insolació, un cop de calor. Què hauríem de fer? En el cas de les persones grans, per exemple.
Bueno, aquí crec que seria el mateix recorregut.
Sí, actuem iguals.
No?
Sí.
Perquè és apartar la persona d'aquella font de calor, si estàs al sol, si estàs al carrer, posar-te a l'ombra, treure si portes roba de més, mullar-te, si la persona està conscient, està bé donar-li líquids, donar-li aigua.
Quan a la roba afegeixo que intentem portar teixits transpirables, evitar les licres i tirar sempre més si podem apostar per el cotó o el lli.
Sí, i roba no ajustada, exacte. Roba lleugera, que no comprimeixi. I bueno, seria això, apartar la persona d'aquella font de calor, mullar-te, inclús mullar-te la cara, mullar-te la roba, refrescar-te amb un vano, fer-li aire i si tens possibilitat, doncs donar-li aigua per beure.
Si aquella persona s'ha arribat a desmaiar, actuem igual?
Si aquella persona s'ha arribat a desmaiar, jo crec que ja seria el moment de trucar al 112 i per una emergència, sí.
Perquè pot ser que necessiti.
Igualment seria apartar-la, seria posar-la a l'ombra, seria...
La movem, sense problema.
Seria ventilar, seria refrescar, però 112, sí.
Encara que hagin estat uns segons.
O si recupera, vols dir?
Sí.
Es desmaia i recupera, bueno, si recupera ja...
Aquella lipotímia curteta.
Sí, si recupera ja seria diferent. Sobretot si la persona està molt calenta en aquell moment, potser si estàs al carrer no tens un termòmetre per veure si està a 40 graus de temperatura, però un dels signes del cop de calor també és que tens la pell calenta, la pell vermella, però no sues, no estàs suant. Perquè la mica de líquid que tens, el cos se'l vol quedar a dintre. Llavors, un dels signes seria aquest. Una persona que està molt calenta, vermella, no està suant, i vomita, s'ha desmaiat, jo trucaria al 112, sí.
Aquesta aigua que oferim, a quina temperatura? Vull dir, pots pensar que com que està acalorat li has de donar una cosa ben fresca, és així o no?
S'aconsella beure aigua natural, a temperatura ambient. I a glopets, no beure grans quantitats de cop.
Això en general sempre, també.
Mm.
sempre és millor oferir al teu organisme petites quantitats i més sovint, sobretot de líquids, que no un litre de cop i ja ho tinc fet, no?
Clar.
Amb això també potser comentar el tema de les persones que treballen a l'exterior, no? Persones que tenen la feina fora i treballen a l'exterior, que a vegades veus, no?, la típica persona que es treu la samarreta perquè té molta calor, que està al sol, que li està tocant el sol directament a la pell i que té l'aigua gelada allà al costat i fa un glob que se'n passa la botella sencera, no?
Sí, sí, és la típica estampa.
Sí, amb això també cuidado, perquè el que dèiem de l'aigua, no?, que no veguis una aigua freda i que no veguis un gran glob d'aigua. I després el tema de la roba, encara que sembli que no, però és millor deixar-te la samarreta posada, una samarreta de cotó color clar i lleugereta, que no treure't.
També és important, sempre els colors clars millor.
Clar, un color fosc, un blau marí, un negre, atrapa calor, no? Hauríem de defugir aquests colors.
En quant a un consell també per l'àmbit pediàtric, doncs, per evitar els cops de calor, és sobretot els cotxets, que moltes vegades diem, abans dels 6 mesos no recomanem que toqui el sol, per tant no li heu de posar proteccions solars perquè no li ha de tocar el sol, no? I llavors veus pares o mares, no?, o avis o tiets o qui sigui, no?, que porta el bebè dintre el cotxet i el tapa tot. El tapa per protegir-lo.
Clar, del sol.
Allà dintre hi ha una sauna que la temperatura és superelevada, no? I llavors sempre diem, a veure, intentem, no?, posem una miqueta de sentit comú i no tapem els cotxets que quedin amb una temperatura superelevada, perquè tampoc molts cops els cotxets ja no hi passa l'aire de per si. O sigui, si tu poses la mà dintre un cotxet, ja veus que allà no hi passa aire. Clar, si a més el tapem, malament, no? I l'altra cosa també tenir en compte en l'àmbit de pediatria són els cops de calor en els cotxes, no? A vegades entres allà en un cotxe i dius, oh, quina calor! Clar, el nen no té els mecanismes suficients, no?, per adaptar-se, llavors costa molt més. Llavors, sobretot, ventilar molt els cotxes, intentar que si hem anat a necessitat del cotxe pel motiu que sigui i hem d'entrar i notem que hi ha aquella calor, doncs intentar baixar les finestres, inclús si anem dues persones, doncs un que vagi a donar un tomb i que la temperatura del cotxe baixi, intentar posar una miqueta l'aire. I sobretot, a vegades, allò de deixem el nen tot tancat dintre el cotxe, però amb les finestres obertes, perquè entro a buscar el pa. Ei, no, val? O sigui, són 2 minuts, però són innecessaris. Vull dir, en tardarem 5, sí, però ho evitem, perquè a vegades això, no, si són 2 minuts, no? I el nen potser ja té 5 anys, o 6, i mira, li deixes la pantalleta, que el nen no diu res, no? I es queda dintre del cotxe, amb les finestres baixades, sobretot, però, ostres, la calor allà dintre va tocant. Llavors, totes aquestes coses sí que tenir una consideració especial.
Evitar-ho. Sí, sí, moltes vegades és el que dius tu, el sentit comú, però a vegades són coses que no s'hi pensa, i és veritat. A nivell de gent gran, de persones vulnerables, quan les condicions climàtiques hi ha avisos que en diuen, no?, onada de calor, sí, teniu una sèrie d'uns protocols que consisteix una mica.
Mira, sí, de fet, fa pocs dies que ja ens ho han passat, ens envien llistats de les persones que comentava abans, de les persones grans que tenen més risc de patir cop de calor, i nosaltres proactivament a la gent que tenim a la consulta ja fem el consell, però si no, aquestes persones que tenim en atenció domiciliària, que ja les coneixem de sobre, sobretot infermeria, doncs ja ens avancem i ja contactem o bé amb la persona o bé amb els cuidadors, no?, i els expliquem i donem els consells per evitar aquest risc. Les persones que tenim també que viuen soles, que ja les tenim
identificades,
no? Sí, doncs també fem el mateix.
Molt bé. Després, bé, jo sé que a nivell d'Ajuntament doncs, també s'identifiquen una sèrie del que se'n diu refugis climàtics, que bàsicament aquí a Vilafranca doncs, són els casals per la gent gran, el del Tívoli i el de l'Espirall, però també doncs, podria ser la biblioteca, no? Perquè el que comentaves tu abans, si tens refrigeració a casa, sí, molt bé, però si no, doncs, no està de més que la gent gran doncs, en aquests dies de tanta calor passi unes hores del dia en algun lloc que estigui refrigerat, perquè així no s'acumulen tantes hores d'estar exposat a les altes temperatures.
Clar, anar al refugi climàtic implica sortir de casa. Cati, jo et pregunto, en el cas de les persones grans, a l'estiu, per norma, quan fa calor, quina recomanació feu quan a sortir, quan a caminar, quan a aquella volteta, fer els encàrrecs? Ho han de deixar de fer, perquè a vegades s'espanten quan hi ha aquests avisos i es tanquen a casa. s'ha de canviar la rutina, potser, què recomaneu?
Clar, quan a sortir, recomanem sobretot o a primeres hores del matí, quan encara el sol no ha pujat, o ja de cara a últimes hores de la tarda.
Em sumo a la pediatria, eh? Les mateixes
recomanacions. Igual, eh?
Sí, evitar les hores fortes del mig del dia.
Però clar, això no vol dir deixar de sortir.
No.
O de fer la teva vida, no? Encara que sigui estiu i faci calor.
I tant. Es recomana l'activitat física, sortir, passejar igual, però sempre evitant aquestes hores de més calor forta del migdia i tant. I en quant a això que deia ara, per exemple, de l'activitat física, ja no tant per les persones grans, sinó per les persones joves, adultes, pues, l'activitat física també evita aquestes hores fortes de calor. No surtis a les dues del migdia a córrer, a fer running o... I igual això.
I sense samarreta.
Això també.
Sí, a vegades ens costa, eh? Com que...
Tota la vida s'ha fet així.
Tota la vida s'ha fet i surts el diumenge a caminar i dius, va, quedem a les 10 i puf,
ja
dius, no pot ser.
Abans, sí.
Hem de quedar quarts de 8 perquè si no...
Sí. Quasi que hem de veure sortir el sol.
Sí.
I
de fet és que és algo que pel que ens estan dient del canvi climàtic anirà més, així que ens ho hem de posar al cap.
Hem d'anar canviant el xip, no? I el que s'ha fet sempre fins ara. Aviat no servirà, haurem d'establir noves rutines i pautes.
Exacte.
Cati Ponce i Laura Bages, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui parlant de la calor, de com prevenir-la per no tenir cap ensurt a nivell de salut aquest estiu. Ha estat un plaer. Cuideu-vos.
Moltes gràcies.
Núria Sant Romà, ens queda encara un darrer espai que dedicarem al consum.
Al consum, sí.
D'aquí a 3-4 setmanes per tancar la temporada.
Exacte.
Gràcies, doncs, que vagi
bé.
Adéu.
Igualment,
gràcies.
Adéu. Adéu.
De seguida, 4 anuncis i les notícies de les 11 del matí. Tornarem a les 11:06 parlant de com desconnectar, com aprofitar les vacances per desconnectar al màxim i aprofitar-les.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.